IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb José Luis Galindo.
Bon vespre, bombers de Mallorca i Benat ja han hagut d'actuar només avui cap vespre en 5 incendis forestals. El que més preocupa, si bé ja està controlat, és el de Camp Milec, a Muro, on més d'una trentena d'efectius de l'Ibenat fan feina hores d'ara. Al mateix municipi, als voltants de Son Morell, hi ha hagut un altre incendi que, val a dir, ja ha estat extingit. També estan actius el foc de Santa Eulària i el de Torrent de Navarberà, al Parc Vit de Palma. En el cas de Formentera, ha cremat una petita extensió de matoll a la zona de Càmeri. Tot això mentre continuem en avís taronja per altes temperatures, sobretot a l'interior de Mallorca. És per això que es demana especial precaució i, per si no fos suficient, els 5 incendis d'avui cap vespre constaten la importància d'anar alerta. Pendents de l'evolució d'aquests incendis, però tenim altres titulars que destacam ara amb Clàudia Maglia. Bon vespre. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó i Koldo García a 19 pel cas Mascaretes.
Bon vespre. El comissionista Víctor de Aldama ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó que no haurà de complir perquè ha col·laborat amb la justícia. El Partit Popular demana al president Pedro Sánchez que dimiteixi i convoqui eleccions.
La ministra Elma Saiz defensa Mallorca el procés de regularització de persones immigrants i retreu a Proens que hi posi traves.
Dimarts de la setmana que ve acaba el procés. Per la seva part, la presidenta Marga Proens ha criticat que no els hagin avisat d'aquesta visita.
Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSOE per ser la candidata a presidir el govern de les Illes en les pròximes eleccions.
Aquesta mateixa setmana comença el procés d'elecció i dissabte el Comitè Federal fixarà el calendari.
El govern dedicarà part de l'impost del turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial.
Mesura aplaudida pels sindicats, però criticada per la patronal empresarial CAEP, que considera que l'impost no hauria de tenir aquesta finalitat.
I en clau més festiva, Ciutadella escalfa motors per a les festes de Sant Joan.
Avui se celebren els festers abans que la festa esclati demà a migdia. Milers de persones han desembarcat ja a Menorca per viure les festes.
I en els esports, Martín de Michelis deixa de ser oficialment entrenador del Mallorca. Gavi Forteza, bon vespre.
Bon vespre. El Real Mallorca ha fet oficial la sortida del tècnic argentí una vegada que el Leipzig alemany ha fet efectiu el pagament de la clàusula de rescisió. Aquesta notícia dona més valor a la sortida, també oficial avui matí, de l'asturià Luis García Fernández del Las Palmas. L'exentrenador de l'equip canari serà el nou tècnic mallorquinista.
Fa molta calor, ja ho sabem, però anem a veure quina és la previsió del temps. Dani Capó, què tal? Bon vespre.
Bon vespre. I d'una previsió que continua sent bastant semblant en aquella que hem viscut aquestes darreres hores, però segurament, i per sort, amb un puntet manco de calor. Demà mantindrem un cel molt destapat, podem tenir qualsevol interval de núvol prim, poca cosa, molt de sol. Això sí, també manco pols en suspensió de la que hem tingut aquests darrers dies, i les temperatures continuaran altes. Encara es poden superar els 36 graus, principalment a punts d'interior de Mallorca, també cap a Eivissa, 36-37, però en principi ja no arribaríem als 40 graus que vàrem assolir ahir i que hem fregat avui. Per tant, calor una mica manco extrema. El vent, per la seva part, bufarà fluix, permetrà que entri l'embat durant les hores centrals del dia i a la mà hi trobarem molta tranquil·litat en marejol.
Gràcies, Dani Capó. El control tècnic, Margalida Cifra.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 4 minuts. Actualitzem en aquesta hora en directe l'evolució dels 5 incendis declarats durant l'hora baixa d'avui a les Illes. D'una banda, en aquests moments, l'Ibenat actua a dos incendis al municipi de Muro, a Mallorca, un a Camp Milec i un altre a Son Morell, que val a dir que fa una estona que ha estat extingit, tot d'una, i serem en directe, però avui també s'ha hagut de desallotjar una escolota i també els treballadors que fan feina als edificis del Parc Vit de Palma per un altre foc en una finca agrícola, en aquest cas, que també fa tot just una hora s'ha donat per controlat. Per tant, tres incendis a Mallorca, els que hem de sumar dos més a les Pitiüses, una a Formentera per un pal elèctric que ja ha pogut ser extingit i una altra a Santa Eulària, a Eivissa, de gravetat zero. El que més preocupa, com dèiem, en aquests moments és el de Can Milà, que Muro, i allà es troba el nostre company per actualitzar situació, Lluís Hernández. Lluís, bon vespre, quina és la darrera hora?
Bon vespre, idò. Ara mateix aquí, entre la zona de Sant Blai i Can Milet, a un dels costats de la carretera Vea, entre Muro i Sineu, el fum i les flames segueixen a tota una zona de pins on dos helicòpters de Llibanat actuen en aquests precisos moments descarregant grans bosses d'aigües per intentar sufocar aquest foc. Un incendi que ha provocat l'alarma d'alguns veïnats de fora Vila de Muro, que han vist amb estupor com s'activaven les primeres flames i el fum ràpidament al voltant de les 4, de les 4 del migdia. Escoltam algun d'aquests veïnats.
Bueno, jo tinc una finca aquí darrere i he anat a donar menjar als animals i valor-los i ja m'he trobat amb aquest foc de foc un quilòmetre de lo meu, que venia cap aquí. I mos ja mos han aturat i mos han dit que no, mos preparàssim, que per si podria passar res pitjor. Però pareix que tot està controlat de moment i esperem poder passar.
En aquests moments, amb una sensació tèrmica a prop dels 37 graus aquí a Muro, també varis camions dels bombers de Palma circulen amb rapidesa per aquesta carretera comarcal per intentar extingir i deixar estable aquest incendi, com dèiem, de Can Milet, de la zona de Can Milet i Sant Blai.
Gràcies, Lluís Hernández, per aquesta darrera hora. Seguirem pendents de l'evolució d'aquest i d'aquests incendis. El mateix municipi que on dèiem, a Muro, concretament a Sant Morell, poc abans de les 6 ha quedat extingit un altre incendi que ha començat de vers les 3 de l'hora baixa i ha cremat 0,38 hectàrees d'ullastre i garriga baixa. Pràcticament a la mateixa hora, a Palma, ha quedat controlat l'incendi que s'ha declarat als voltants del Parc Vit de Palma, en una finca agrícola.
Alguns efectius segueixen refredant les 4,2 hectàrees cremades d'aquesta finca. El foc ha començat al voltant de la 1 del migdia i s'ha desallotjat una escoleta propera, així com els treballadors que fan feina als edificis del Parc Vit. Escoltem alguns dels evacuats.
Sí, es que hemos visto, bueno, como una nube de humo y, bueno, de repente se ha empezado a propagar bastante y ya todo era una nube de humo que no se veía nada. Nos han desalojado del recinto y sobre las 4 hemos vuelto aquí, pero muchas de las oficinas no han vuelto.
De ben migdia han començat a veure fum, 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 i això que dius, no sé si qualcú haurà cridat o crit jo, i bueno, va passant el temps, fins que hi ha hagut un moment que han dit, bueno, anem a cridar els bomberos i veiem què passa. I poc després han arribat i per pura precaució, perquè encara que l'incendi estava un poc en fora, m'ho han dit, evacuau i sortiu.
A hores d'ara encara no es coneix l'origen del foc, però segons els bombers, el 112 els hauria avisat pel descontrol d'una crema.
Mentrestant, a Formentera s'ha extingit l'incendi que ha començat en un pal elèctric situat davant l'hotel Camarí. Poc després de rebre l'avís, els bombers del Consell de Formentera han confirmat que el foc s'havia estès a massa forestal.
L'avís ha estat activat pel servei d'emergència 112 poc abans de les 4. Els bombers han mobilitzat una autobomba rural pesant i un vehicle de primera intervenció per controlar l'incendi i evitar-ne la propagació. També a les Pitiüses s'ha declarat un altre foc a Santa Eulària, a Eivissa, de gravetat zero.
Val a dir que des d'aquest migdia l'AEMET manté actiu la vista taronja per altes temperatures a l'interior de Mallorca. Una alerta que es desactivarà a les 8 d'aquí una estona. S'han superat els 35 graus, una quinzena de municipis, amb màximes que han arribat fins al 38 graus. A la resta de l'illa, i també a Menorca i Eivissa, hi ha actiu l'avís groc que es desactivarà aquest vespre. Davant aquest episodi de calor, els ciutadans cerquen la millor manera d'afrontar-lo.
En casa con las persianas baja y además salir pronto para la compra.
En casa ni con aire acondicionado es suficiente. Así que aquí a refrescarse o a la playa, es que no queda de otra.
I en aquest context, el govern preveu fer més de 400 inspeccions a empreses per revisar els protocols contra l'estrès tèrmic i els cops de calor. Uns controls que intensificarà a dos punts, l'aeroport de Palma i les obres de l'antic hospital de Son Dureta. De fet, la directora de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral, Coloma Capó, recorda que la construcció és un dels sectors on es produeixen més sinistres.
L'objectiu d'aquestes visites de part nostra és assegurar molt que les empreses ho compleixen. El fet d'assessorar-los i revisar aquests protocols fa que se posi amb importància aquest tema, que de cada vegada, com podem veure, la calor és un tema que ens preocupa tot, i sobretot la salut dels treballadors.
I per la seva part, els metges alerten que els treballadors a l'aire lliure són els que més pateixen els efectes de la calor, per això recomanen fer pauses a l'ombra i molta hidratació. Unes pautes que també són extrapolables a la resta de la població. El metge de família, José Manuel Valverde, explica quins són els senyals d'alerta d'un cop de calor.
Una persona que se siente mareada o desmayada, que le sube la temperatura o que tiene dificultad respiratoria.
Set i 11 minuts, seguim amb més notícies. Aquesta és una que, sens dubte, ha marcat la jornada. El Partit Popular i Vox demanen de nou al president del govern, Pedro Sánchez, que dimiteixi i convoqui eleccions. Cal tenir en compte que avui s'ha sabut, i és la notícia del dia, que el Suprem condemna l'exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cobrament de comissions en contractes de mascaretes i a de nou el que va ser el seu assessor, Coldo García. El tribunal els considera culpables de delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències, i justifica haver imposat les penes més altes possibles per unanimitat perquè considera que aquest cas ha causat un greu deteriorament de la confiança dels ciutadans en el sistema polític.
En canvi, per a l'empresari Víctor de Aldama, que va confessar haver pagat les comissions, han acordat 4 anys i mig de presó, una pena mínima que, a més, han decidit suspendre a canvi d'un any de treballs comunitaris.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, demana la dimissió de Pedro Sánchez, mentre la presidenta de l'executiu balear, Marga Proens, recorda la vinculació del cas amb les Illes.
La sentència de hoy es una condena al gobierno de Sánchez por el ejercicio de uno de sus ministros. Vuelvo a insistir. Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera? ¿A qué esperan? ¿A que haya 3 sentencias? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? ¿A que muchos más acaben en la cárcel? Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
Porque aquí a les Illes Balears se va obrir la porta a persones que els han condemnades a 24 anys de presó. Van ser la primera administració que els va obrir la porta. I una administració que va fer uns informes que va permetre operar amb altres administracions. Per tant, m'apareix gravíssim i no m'estranya que el Partit Socialista estigui aquí a les Illes Balears amb una profunda crisi.
En la mateixa línia que Feijóo, el portavoz de Vox al Congrés, José Antonio Fuster.
Però què més tiene que passar para que Sánchez dimita de que Pedro Sánchez está dispuesto a cualquier cosa con tal de resistir en el poder?
Tant el PSOE com Sumar qüestionen la suspensió de la pena al comissionista Víctor de Aldama. També consideren que amb les sentències d'Ábalos i Coldo es demostra que qui comet delictes els acaba pagant davant la justícia. Aina Vidal, portaveu de Sumar.
Es inaudito que un pijo mafioso, sin escrúpulos, a día de hoy se vaya de rositas a la calle. Aplaudimos la contundencia con la que se trata tanto a Ábalos como a Coldo. ¿Qué pasa en este país que no se investiga a aquellos que incitan a corromper?
Des de Ferraz, els socialistes acaten la sentència i diuen que s'ha de complir. Ara bé, la portaveu de la formació, Montse Mínguez, ha expressat a través de la xarxa social X que la sentència d'Aldama queda molt enfora de la d'Ábalos i Coldo.
Ha demanat si Espanya surt a compte ser corrupta i ha assegurat que costa entendre la decisió del jutge envers el comissionista, que no entrarà a la presó perquè ha col·laborat amb la justícia i que saldarà el seu deute amb un any de treballs socials. Precisament sobre aquest fet ha ironitzat el ministre de Transports, Òscar Puente. Diu que la sentència és alliçonadora perquè si es cometen delictes, diu, es pot esquivar a la presó col·laborant amb la justícia.
Més enllà de les reaccions, tornant a la sentència, el tribunal considera aprovat que es varen adjudicar de manera regular 13 milions de mascaretes per part de Ports de l'Estat i d'Adif, ens dependents del Ministeri que Avarós dirigia a l'empresa Soluciones de Gestió vinculada a l'empresari Víctor Daldama.
L'alt tribunal considera acreditat el pagament de 10.000 euros mensuals per part de l'empresari Aldama als alts càrrecs socialistes durant un termini de gairebé 3 anys. A més dels contractes de mascaretes, el Suprem també condemna Avalos per haver contractat de manera fraudulenta dues exparelles seves en empreses públiques i per haver-se beneficiat del lloguer que pagava la trama d'habitatges a Madrid, Marbella i la línia de la Concepción.
El tribunal veu especialment greu que tot això es fes aprofitant la necessitat de mascaretes generada durant la pandèmia de la Covid el 2020. I per la seva part, l'empresari Víctor Daldama, que no haurà de trepitjar, com dèiem, la presó, perquè ha col·laborat amb la justícia, s'ha mostrat així de satisfet en sortir de la seu del Suprem.
Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
Però encara hi ha més coses pel que fa a l'actualitat dels tribunals que copeja de ple el govern estatal. Avui han conegut també que el Consell General del Poder Judicial ha ordenat finalment obrir expedient al jutge Peinado per estudiar si va cometre una falta greu en assegurar que els escoltes de Begoña Gómez, policies nacionals, la podrien ajudar a fugir. Una decisió que ha pres la comissió permanent d'aquest organisme de manera molt dividida. De fet, ha estat el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló el que ha decantat la balança a favor d'obrir expedient.
Els quatre vocals de l'ala conservadora del Consell han subscrit un vot particular i argumentaven que la resolució a la qual Peinado va fer aquelles al·lusions ha de revisar-se per la via ordinària de recursos davant l'audiència provincial. En canvi, els tres progressistes i la presidenta, que té el vot de qualitat, han donat el vistiplau perquè el promotor de l'acció disciplinària estudiï si Peinado pot haver comès una falta greu de consideració, lliure excés o abús d'autoritat.
Igualment, el jutge Peinado ha continuat fent camí i avui ha citat Begoña Gómez perquè entregui el seu passaport dimecres, just coincidint amb la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés. Aquesta decisió judicial està valorada per la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions i també portavoz del govern, Elma Saiz, de visita avui per cert a Mallorca.
Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende. Ante una campaña de desgaste que parece no tener fin, con la señora Begoña Gómez, quiero trasladar mi solidaridad y mi empatía. Es un ejemplo ella de dignidad y de entereza. Y la pregunta es, ¿quién repara el daño causado? No solamente a la señora Gómez, sino el daño causado a la justicia.
I és que la ministra s'ha reunit amb les associacions col·laboradores en el procés de regularització extraordinària. La trobada ha estat a Palma amb la desena d'entitats que col·laboren amb la iniciativa. Un procés, assegura Saiz, que es desenvolupa tal com estava previst, malgrat, ha dit, les traves que hi ha posat el govern balear.
En otras comunidades autónomas, como la que me encuentro, no solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento, afortunadamente el Tribunal Supremo dio un espaldarazo al procedimiento, sino que incluso en algunos de los territorios se han puesto trabas para hacer los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos administrativos.
Falta una setmana perquè acabi el procés de regularització de migrants i encara, val a dir, no hi ha dades oficials.
En tot cas, la ministra, que també ha visitat el dispositiu d'acollida per a persones en trànsit al port de Palma, ha agraït la tasca feta per les associacions implicades en la regularització, una iniciativa que ha situat, a parer seu, l'estat espanyol com a far mundial en un context complicat.
Precisament, el govern ha denunciat la manca de lleialtat institucional del govern d'Espanya per no avisar de la visita avui a Palma de la ministra Elma Saiz pel procés de regularització de migrants. L'executiu autonòmic assegura en un comunicat que s'ha assabentat de la trobada a través dels mitjans de comunicació. La presidenta, Marga Proens, ha lamentat les formes de l'executiu estatal.
Treballar aquí, ja no només que no se reuneixin jo, sinó que no se reuneixin els ajuntaments, que són els que diuen que no tenen recursos per fer front en aquest decret de regularització massiva, jo crec que demostra el talent. I no els ajuntaments del meu partit. La setmana passada varen sortir els ajuntaments socialistes reclamant que no hi havia recursos. Reclamant en el govern d'Espanya, imagina, que és el que ha aprovat aquest decret i que és el que hagi aprovat aquests recursos.
No és, però, l'únic estirella ronça entre el govern autonòmic i l'estatal. En relació amb les ajudes directes dirigides als autònoms per pal·liar els efectes del conflicte a l'Orient Mitjà, l'executiu balear defensarà davant l'Estat la deducció fiscal aprovada perquè aquestes subvencions no tributin en l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IRPF. Considera que no genera competència fiscal entre territoris.
Segons la Conselleria d'Economia, el govern central ha enviat un requeriment en què qüestiona la constitucionalitat de la mesura inclosa en el decret llei per compensar els efectes de la guerra. El vicepresident primer i conseller d'Economia, Antoni Costa, ha rebutjat frontalment aquests arguments i ha qualificat d'impensable que generi competència econòmica entre comunitats autònomes. Al·lega que les ajudes impulsades pel govern es limiten a activitats econòmiques molt arrelades a les Balears, com el sector primari, el transport terrestre, la indústria, la construcció i el comerç.
Uns apunts més, i ja deixam la política de banda. Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSI-PSOE per ser la candidata socialista a presidir el govern de les Illes en les pròximes eleccions autonòmiques de 2027. Un anunci que arriba després que dissabte Francina Armengol fes una passa enrere i renunciés a postular-se.
Sánchez, actual secretària d'Estat de Turisme, ho ha anunciat en un vídeo publicat a les xarxes socials, on fa una crida a l'esperança, diu, davant problemes com la desigualtat i la manca de serveis públics i d'habitatge.
Vull ser la propera presidenta del govern de les Illes Balears i per això em presentaré a les primàries del PSIC. Sé que és una responsabilitat enorme, però em fa moltíssima il·lusió canviar les coses.
Aquesta mateixa setmana comença el procés d'elecció i dissabte el Comitè Federal fixarà el calendari. Sánchez ha anunciat que en els pròxims dies explicarà els detalls del seu projecte.
I els partits de l'oposició al Consell de Mallorca, PSIP, Més per Mallorca i Coalició per Mallorca, han registrat conjuntament la sol·licitud de convocatòria d'un ple extraordinari per abordar el cas Bestart arran de la polèmica generada per l'ús particular de tres vehicles oficials adscrits al Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports.
La proposta inclou el cessament immediat de Pedro Bastard, la petició d'informes a la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes sobre una possible malversació de fons públics, la sol·licitud d'un informe a l'advocacia del Consell per determinar si hi ha indicis de delicte penal, l'adopció de mesures de transparència en l'ús dels vehicles oficials i l'aplicació del codi ètic i de bon govern de la institució. Catalina Inés Parelló és la portaveu de Més per Mallorca i Catalina Cladera del PSIP.
No poden normalitzar que el president Galmés pretengui tancar aquest escàndol amb una simple instrucció interna i la ciutadania mereix moltes més explicacions.
Sobretot perquè no donen per tancat aquest cas, que no hi està. Hi ha una clara malversació de fons, hi ha un incompliment de codi ètic, per això volem que el senyor Galmés doni sa cara, mos doni explicacions.
Petita pausa i continuem.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. ¡Vamos! ¡Que te consiguen crédito! En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
7:23, el govern dedicarà part de l'impost de turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial a les Illes. Ho ha anunciat avui, migdia, la presidenta del govern després de la reunió de la mesa de diàleg social per fer seguiment del pacte per la sostenibilitat. Una petició que havien fet els sindicats i que la patronal, per cert, no aprova. Marga Proens també ha anunciat la posada en marxa d'un pla pilot de reserva prèvia al TIP per garantir la mobilitat dels residents amb targeta única o intermodal a la Serra de Tramuntana. Ens ho conta Laura Marcos.
UGT i Comissions Obreres han presentat un seguit de mesures de xoc per pal·liar la crisi de l'habitatge, com utilitzar el fons de l'impost de turisme sostenible per arribar a acords amb grans tenidors i fons voltor i rehabilitar habitatges buits i introduir-los al mercat amb lloguers protegits. A més, han demanat augmentar aquest impost durant els mesos de juliol i agost per reduir la saturació i recaptar més recursos. Una proposta que ha estat ben rebuda pel govern i que la presidenta Marga Proens ha qualificat de necessària i excepcional.
Escoltam aquestes demandes sindicals i entenem que no és una política estructural, que no és que ara, si TSC s'hagi de destinar a política d'habitatge, però sí se pugui destinar part d'aquest ITS per mesures excepcionals d'habitatge.
Els sindicats asseguren que la reunió d'aquest dilluns ha estat molt productiva i celebren que s'hagin establit accions concretes. Són el portaveu de Comissions Obreres, José Luis García, i el d'UGT, Pedro Ma.
I ha estat molt productiva perquè ha aprovat un marc de feina estructurat en 6 eixos, amb objectius concrets i amb un pressupost també concret.
És vera que no se va pensar, que no era la seva punt de partida, però que el govern balear ha tingut el dinamisme i la capacitat d'adaptació als nous requeriments socials i, sobretot, l'emergència habitacional.
La patronal, en canvi, rebutja la mesura i afirma que l'ITS no s'hauria de dedicar a polítiques d'habitatge perquè no és el seu objectiu. La presidenta de la CAEB és Carmen Planes.
Utilizar el ITS para políticas de vivienda, movilidad u otras infraestructuras es una medida absolutamente contraria a la finalidad de este impuesto.
Els sindicats també han fet peticions per millorar el transport públic en línia amb la posada en marxa del pla pilot de reserva prèvia al TIP per als residents a la Serra de Tramuntana anunciada per la presidenta del govern. La línia Port de Solla, Deià, Valldemossa, Palma serà la primera a aplicar el sistema dins un conjunt de millores que inclou 14 nous autobusos, més freqüències i reforços a les línies amb més demanda.
A tot això, els desnonaments practicats a les Balears entre gener i març d'enguany han caigut un 80% respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades publicades pel Consell General del Poder Judicial, durant els tres primers mesos de 2026 es varen executar 54 llançaments davant dels 272 registrats un any abans.
La majoria dels desnonaments continuen vinculats a l'impagament del lloguer. En concret, 48 dels 54 casos varen ser per aquesta causa, mentre que dos es varen produir per execucions hipotecàries i 4 per altres motius. Les dades també mostren una disminució de les ocupacions il·legals. Durant el primer trimestre de l'any es varen registrar 17 judicis verbals per ocupació d'habitatges, un 54% menys que el mateix període de 2025. Pel que fa a les execucions hipotecàries, se n'han presentat 103, un 12% menys que fa tot just un any.
I les hipoteques es desplomen un 24% durant el mes d'abril a les Balears. De fet, l'arxipèlag és la comunitat on més han caigut. Han passat de les 1.300 registrades l'any passat a les 1.055 d'enguany.
D'aquestes, 770 es varen construir sobre habitatges, mentre que el 2025 es va superar el miler. Pel que fa a l'import, s'ha passat dels 250.000 euros de mitjana sol·licitats a l'abril de l'any passat als 284.000 d'enguany. Pel que fa a l'acumulat de l'any, en els primers 4 mesos es varen signar 3.500 hipoteques per comprar residències i un 7,5% manco que l'any anterior.
En matèria d'educació, el 94% dels infants de 3 anys s'han aconseguit plaça al centre triat com a primera opció per al pròxim curs.
A 265 infants se'ls ha assignat la seva segona opció, mentre que a 25 famílies no se'ls n'ha assignat cap. En qualsevol cas, el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha confirmat que ja tenen una cita concertada per garantir l'escolarització d'aquests infants.
Aquestes famílies, aquestes 125 famílies, ja disposen d'una cita amb el servei d'escolarització per garantir l'assignació d'una plaça.
Vera també ha volgut destacar l'èxit del procés, especialment a Palma, després d'implementar la zona única que deixa de dividir la ciutat per zones.
Les dades mos avalen, i mos avalen encara millor que l'any passat. El 96,63% dels infants han entrat, han obtingut plaça en el centre triar com a primera opció. Per tant, desmunta tot el relat que hi hauria problemes en l'escolarització.
Finalment, ha mencionat que la implementació de la zona única era un compromís que tenia l'actual equip de govern amb les famílies per donar valor a la lliure elecció del centre realment triat per cada una.
La FAPA reclama al govern que augmenti els llindars de renda per accedir a ajudes per conciliació. Asseguren que els actuals no són realistes.
David Edwards, vocal de la Federació de Famílies, lamenta que amb l'encariment del cost de vida, moltes famílies que necessiten aquestes subvencions no hi poden accedir.
Sempre podrien ser millors i, sobretot, el problema més gros són els llindars. Els llindars no són realistes. Amb el cost de la vida que està avui, que tenim avui, molta gent que es queda de fora d'aquestes ajudes les necessitaria.
Edwards ha criticat les dificultats amb què es troben les famílies, especialment les d'infants més petits, per conciliar aquest estiu amb menys recursos disponibles que altres anys. Ha lamentat especialment el cas de l'Ajuntament de Palma, que ofereix alternatives més econòmiques, però que enguany les ha tret molt més tard del que és habitual, quan moltes famílies ja havien cercat altres opcions.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassem ara els principals titulars. Avui, hora baixa, s'han declarat 5 incendis a les illes. 2 al municipi de Muro, Mallorca, una a Camp Milà i una altra a Son Morell, que ja està extingit. El tercer, una finca agrícola de Palma, que està controlat i ha provocat per saltar el desallotjament d'una escoleta i dels treballadors que fan feina als edificis del Parc Vit. I en aquests 3 s'afegeixen 2 més a les Pitiuses, una a Formentera, a un pal elèctric, que ja està extingit, i una altra controlat a Santa Eulària, que ha cremat canyet.
El de Can Milec a Muro és l'únic que encara és actiu. El fum i les flames segueixen a tota una zona de pins entre la zona de Son Blai i Can Milec. 2 helicòpters de l'Ivanat descarreguen bosses d'aigua per intentar sufocar el foc. L'incendi ha provocat alarma entre alguns veïnats de fora vila.
Bueno, jo tinc una finca aquí darrere i he anat a donar menjar als animals i voler-los i ja m'he trobat amb aquest foc de foc un quilòmetre de lo meu, que venia cap aquí. I mos ja mos han aturat i mos han dit que no, mos preparàssim, que per si podria passar res pitjor. Però pareix que tot està controlat de moment i esperem poder passar.
El Suprem condemna Avalos a 24 anys de presó i Koldo García de nou pel cas Mascaretes.
El comissionista Víctor de Aldama ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó, que no haurà de complir perquè ha col·laborat amb la justícia. El Partit Popular demana al president Pedro Sánchez que dimiteixi i convoqui eleccions. És Alberto Núñez Feijóo.
Y la pregunta es muy sencilla. ¿A qué espera? ¿A qué esperan? ¿A que haya 3 sentencias? ¿A que haya 5? ¿A que haya 10? ¿A que muchos más acaben en la cárcel? Miren, es indecente que siga un minuto más en la presidencia del gobierno.
La ministra Elma Saiz defensa a Mallorca el procés de regularització de persones immigrants i retreu a Proens que hi posi traves.
Dimarts de la setmana que ve acaba el procés. Per la seva part, la presidenta Marga Proens ha criticat que no els hagin avisat d'aquesta visita.
Rosario Sánchez confirma que es presentarà a les primàries del PSPSOE per ser la candidata a presidir el govern de les Illes a les pròximes eleccions.
Vull ser la propera presidenta del govern de les Illes Balears i per això em presentaré a les primàries del PSIC. Sé que és una responsabilitat enorme, però em fa moltíssima il·lusió canviar les coses.
Aquesta mateixa setmana comença el procés d'elecció i dissabte el Comitè Federal fixarà el calendari.
I el govern dedicarà part de l'impost del turisme sostenible a mesures urgents contra l'emergència residencial. Ho ha explicat Margalida Porrens.
Escoltam aquestes demandes sindicals i entenem que no és una política estructural, que no és que ara, si TSC s'hagi de destinar política d'habitatge, però sí se pugui destinar part d'aquest ITS per mesures excepcionals d'habitatge.
Ciutadella escalfa motors per a les festes de Sant Joan.
Avui se celebren els festers abans que la festa esclati demà a migdia. Milers de persones han desembarcat ja a Menorca per viure les festes.
7:33, als esports.
Informatiu Vespre. Esports. Gabriel Forteza.
Caí Forteza, on destacat també els titulars, Martín de Michelis ja no és entrenador del Mallorca.
Així és, ja és oficial. El Mallorca ha fet oficial aquesta sortida del tècnic argentí una vegada que el club alemany del Leipzig ha fet efectiu el pagament de la clàusula de rescisió. Això dona valor, o més valor encara, a les paraules avui matí del president de Las Palmas, Miguel Ramírez, que ha confirmat en roda de premsa que l'entrenador Luis García Fernández no continuarà a la bancada de l'equip canari. L'asturià està més a prop de Somos i podria convertir-se en entrenador del Mallorca en les pròximes hores. Sentim Ramírez parlant de l'acord de no continuïtat de Luis García.
El míster és un entrenador que está en el mercado y que podrá, y ojalá así sea, ser contratado por un equipo, pero el míster y nosotros concluimos que lo mejor era separar los caminos. Él decidió conjuntamente con nosotros que acabamos la relación y sin más, no pasa nada más.
Dit això, Ramírez no sap on anirà Luis García, però assegura que tendrá aquí segur.
Yo no sé si terminará en el Mallorca, si terminará en el Girona o la Peñasoite. Yo no sé dónde terminará, pero que el míster estará en un montón de mesas de directores deportivos que estén buscando entrenador, porque es un gran entrenador, es un entrenador top. Pero la decisión entre un Deportivo de Las Palmas y el míster de que la relación no se prolongara no obedece a nada extraño.
Més futbol. A la segona divisió, el Reial Mallorca ja coneix els 21 rivals per a la pròxima temporada. El Celta B ha estat el darrer en sumar-se a la llista i, junt amb Sabadell, el Dunk i Tenerife, és un dels nous a la categoria. La primera divisió també ja té els seus 20 equips per al pròxim curs. Màlaga, Racing de Santander i Deportivo de la Coruña ocuparan les places dels ja descendits Mallorca, Girona i Oviedo. A la primera federació, l'Aude Eivissa tornarà a ser l'únic representant balear i a la segona federació gaudirà l'any que ve de 4 equips de les Illes Balears. Atleti Balears, Poblense, que repeteixen categoria després de no poder ascendir, als play-offs, el Reial Mallorca B, que va pujar directament com a campió de grup a tercera ref, i el quart i darrer en afegir-se és la Penya Esportiva Santa Eulària, que torna a la segona federació un any després. I parlant de futbol balear, el president de la Federació de les Illes Balears, Jordi Orrach, ha visitat avui Ivetra Ràdio. El programa Esports 3, el màxim dirigent del futbol balear, ha fet balanç de la temporada 2025-2026. D'una banda, ha fet referència al descens del Mallorca a segona divisió.
Afecta realment en el futbol balear. Molt, molt, molt. Perquè no són conscients de lo que representa, de vegades, tenir un club a primera divisió. Mor dona visibilitat, mor dona que jugadors de la cantera poden debutar amb el primer equip, a primera. Però ara veuré que no és el mateix anar a veure un Mallorca i Madrid que un Mallorca i Ceuta, amb tots els meus respectes. Per tant, crec que l'afició del futbol se resent molt perquè ja estem en una època on a la gent li costa molt anar als camps, de futbol va ser igual. Imagina't si davalla el Mallorca.
De la resta d'equips balears en competicions nacionals, Orrach ha destacat l'ascens de la Penya Esportiva i la gran temporada del Poblense, i no considera un fracàs els no ascensos de l'Ode Eivissa o l'Atleti Balears, llevat els descensos de l'Andratx, el Porreres i la Societat Esportiva Eivissa. Sentim Orrach.
Però tot l'altre crec que ha estat un any excepcional. És a dir, pensa que el Penya Deportiva puja, i el segon equip o la tercera que puja, per damunt de molts altres equips que són molt més potents que el propi grup balear. Que el Poblense ha fet el que ha fet, que el Balear ha fet el que ha fet, que són fracassos... Bueno, jo no diria un fracàs, en aquests casos.
Dels no fracassos, això diu Jordi Orrach.
Bueno, jo no diria un fracàs, en aquests casos. És a dir, el que sí que és cert és que si de segon ref no mor de balla ningú, arribarà un moment que el grup català i nostre siguin tots mallorquins. Per tant, en el final, són faves contades, ara de ballar a qualcú per pujar gent.
El president també ha valorat la temporada de l'Illes Balears Palma Futsal.
El Palma ha arribat a semifinals de la Lliga i ha lluitat fins a la final de totes les competicions. Jo crec que, bueno, que així com li han donat sempre la confiança en el Palma de que han de fer campió de tot, avui li han donat que segur que remarà un gran equip i jo sé qualque fitxatge també, que no ho diré, però crec que seran també fitxatges importants per tornar a estar allà on li toca estar.
I com no podia ser d'altra manera, ha parlat d'un dels temes que més li preocupen, la violència als camps de futbol.
La violència ha de ballar moltíssim, eh? Que un fet que surt un dilluns al mes de novembre no empanya el que no passa durant tot l'any. La violència ha baixat molt, estem sancionant molt durament a tothom i farem una altra campanya al mes de setembre, por supuesto, d'un altre tema. Es diuen aconseguit que el govern inhabiliti gent per entrar dins els camps, ho han aconseguit després de 30 anys, que mordem que no.
I afegim un apunt de l'actualitat arbitral perquè tot apunta que els balears Cuadra Fernández i Lluís Bastard permutaran les seves categories. Cuadra la perd i Bastard puja a primera divisió. Quant al Mundial, tenim un partit en joc, Argentina-Àustria, amb el marcador, de moment, d'empat a 0 abans d'arribar al descans. A les 11 de la nit començarà el partit França-Iraq. I a la matinada tenim dos partits més. A les 2, Noruega-Senegal, i a les 5, Jordània-Algèria. D'ahir, recordem la victòria d'Espanya per 4-0 contra l'Aràbia Saudita i la valoració del tècnic espanyol Luis de la Fuente.
Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo. 33 partidos consecutivos sin perder. O sea, eso me parece una barbaridad, cuestionar a este equipo. Que puedes tener un día bueno, menos bueno, regular, eso es el fútbol, es así. Pero cuestionar y dudar de este equipo, de esta generación de futbolistas tan jóvenes, con un recorrido excepcional, eso es lo que me parece injusto.
I en tenis, parlam del Mallorca Championship de Santa Ponça, la segona jornada de l'ATP 250 d'herba natural, que es fa des de dissabte a Calvià, avança, i avui se decideixen els jugadors que jugaran per als vuitens de final, on ja esperen el cap de sèrie, com l'espanyol Davidovich, que ja té rival. Serà Adam Walton, que ha eliminat en 2 sets per 6-3 i 6-4 Nick Kyrgios. Qui ja sap també que contra qui cercarà bitllet als quarts de final és el cap de sèrie Luciano Darderi, actual número 16 del món, que s'enfrontarà a l'alemany Yannick Hanfmann. D'altra banda, avui l'espanyol Martín Landaluce ha quedat eliminat després de perdre contra l'alemany Struff en 3 sets, 6-3, 1-6 i 7-5. I qui no participa enguany en el torneig és el mallorquí Jaume Munar, que jugarà al Regne Unit a l'ATP 250 d'Isburn. Avui, hora baixa, s'enfrontarà al tenista belga Zizou Bergs en el partit de primera ronda. I acabem amb un apunt de bàsquet. L'escorta estatunidenc Lisander Bracy ha renovat per una temporada més amb el Fibui Mallorca Bàsquet Palma. Afegim, per acabar, que ha marcat Argentina, ja guanya Argentina 1-0 a la selecció d'Àustria. Fins aquí els esports.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
L'Obra Cultural Balear vos convida a celebrar el primer centenari del Cant de la Balanguera amb un concert únic.
Diumenge 28 de juny a les 8 del vespre a la Seu.
Entrada lliure.
Obra Cultural Balear.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu Vespre. IB3.
7:42 minuts, seguim amb més notícies. A Eivissa, la Fundació Consciència atén uns 200 infants que han patit o pateixen abús sexual. Els arriben 3 o 4 casos nous de mitjana cada setmana. La majoria de les agressions tenen lloc en l'entorn familiar. Gemma Guasch.
És freqüent que l'agressor sigui el pare, el tiet, el padrastre i darrerament també, amb més freqüència, l'avi. A la Fundació Consciència demanen que quan un menor revela que pateix abusos es posin en marxa mesures de protecció immediatament. Destaquen la importància que es faci en cas de parelles divorciades o separades perquè s'anul·lin les visites amb el pare de manera cautelar. Maricina Marí i Alba Pau són presidenta i membre del patronat de la Fundació.
Quan esboix fa algun tipus de revelació, s'han d'aturar ses visites durant un temps. No dic per tota la vida, però s'ha d'aturar, s'ha de parar, se l'ha de protegir. Llavors investigues, no vol dir que hagis de ficar ningú a sa presó, perquè estàs a presumpció d'innocència.
Estan com les dones fa 20 anys, els infants, desprotegits totalment. Una mare, quan un nen ho veu que està maltratat per el pare, violat, en aquest cas, el primer que vols fer és agafar el nen i marxar, no? Pues que no te protegeix ningú.
És normalment la mare qui denuncia la situació, demanen implicació de tota la societat.
I hem d'estar tots en això, i també els veïns. A vegades tenim casos que necessitem que els veïns venguin i diguin pues, que estan escoltant crits, que estan escoltant violència, que estan escoltant... Moltes vegades, ui, no, que és mi vecino, jo no quiero problemas... Ja, clar, però és que ets part d'una societat que llavors mos posem tots les mans en el cap.
Denuncien també la manca de psicòlegs forenses als jutjats d'Eivissa. Els seus informes són molt importants en els processos judicials.
A vegades que sí és un tema limitant, a vegades no, però és crucial. Moltes vegades els jutges no demanen s'aprova pericial forense perquè si no tardaria molt de temps.
Destaquen també que darrerament els infants que hi arriben a la Fundació són més petits, d'entre 3 i 4 anys.
I la xarxa d'atenció a persones en entorns de prostitució de Palma va atendre l'any passat un total de 1.328 persones. Més de la meitat, el 55%, van ser casos nous i la resta, casos ja coneguts pels serveis municipals. L'Ajuntament crida l'atenció sobre l'auge de la prostitució en habitatges particulars i també en l'àmbit digital, en detriment dels clubs que van baixant. El carrer, mentrestant, s'estabilitza.
Segons l'informe, 4 de cada 10 dones que exerceixen la prostitució són víctimes de trasllat geogràfic, que pot ser des de Palma a altres països, comunitats autònomes o localitats de les Balears. Unes activitats que augmenten a l'estiu, en el cas de les Illes, en pobles de costa, on es concentra més turisme. Toni Colom és el coordinador del programa d'atenció a les víctimes.
Normalmente, en los ámbitos turísticos de todo el mundo, tanto sean ciudades de alto standing como zonas más populares, el hecho turístico hace que haya un incremento de dinero en circulación y esto genere también ofertas como las de prostitución.
El casal Petit Germanes Oblata, Creu Roja i Metges del Món treballen conjuntament amb l'Ajuntament per donar cobertura sanitària, jurídica, social i laboral a les persones en prostitució. De totes elles, la gran majoria, el 70%, estan en situació irregular. Per això, el coordinador del programa veu qualsevol procés de regularització una bona porta d'entrada perquè aquestes dones puguin accedir a un mercat laboral reglat.
Tanto el proceso del gobierno como los procesos que con las herramientas que se disponen están haciendo los servicios autonómicos, locales, las entidades y todos. Creo que la suma es que que la regularización de las situaciones ayuda a que estas personas puedan acceder a un mercado laboral.
En aquest sentit, 9 de cada 10 dones en prostitució són estrangeres, el 83% de les quals llatinoamericanes, sobretot de Colòmbia. La resta provenen de Nigèria i, tornant al continent llatinoamericà, de Veneçuela i el Brasil. Més del 60% tenen estudis de secundària i 7 de cada 10 disposen de targeta sanitària. 8 de cada 10 estan empadronades a Palma i la franja d'edat per exercir és dels 25 als 44 anys.
Més en clau social, el Consell de Formentera ha retirat 10 embarcacions procedents del fenomen migratori que es trobaven abandonades a diferents punts del litoral de l'illa. 7 d'aquestes s'han retirat a la zona de s'Estofador, on també s'han iniciat tasques de neteja de restes de pasteres fragmentades per l'onatge. Tot i això, encara queden 3 embarcacions pendents de retirada.
El Consell alerta també que l'àrea de gestió de residus d'ESCAP ja acumula 112 barques i està al límit de la seva capacitat. Per aquest motiu reclama la delegació del govern que assumeixi la retirada i destrucció d'aquestes embarcacions tot d'una que arribin a la costa.
Més coses. L'associació Benamics té previst denunciar l'Ajuntament de Palma tant per la via judicial com per l'administrativa davant les possibles irregularitats comeses en l'organització de la Revetlla a motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
Una revetlla que se celebrarà aquest dissabte a la plaça Major de Ciutat amb concerts, actuacions drac i espais d'animació des de les 6 de l'hora baixa i fins a la mitjanit. La jornada arrencarà amb les sessions musicals de DJ Pep Noguera i DJ Miquel Font. Jan Gómez, portaveu de Benamics, explica que l'associació posarà una denúncia per falta de transparència en la contractació.
Queremos denunciar, en primer lugar, que no se haya adjudicado públicamente el contrato. Por todo ello, Benamics presentará un recurso ante la mesa de contratación del Ayuntamiento de Palma y una denuncia ante los juzgados por indicios de posibles irregularidades en el proceso de contratación, así como tráfico de influencias, conflicto de intereses o intervención fraudulenta en la contratación administrativa.
El sindicat UGT denuncia que més del 60% de les empreses a les Balears i més del 75% a les Pitiüses no han aplicat el mesurament de la càrrega de feina de les cambreres de pis, una obligació que han de complir des de l'any 2023. Ivonne Araño.
Les empreses estan obligades a aplicar un sistema de mesura de càrrega de feina de les cambreres de pis des de l'any 2023 i tenen fins al març de 2028 per acabar-ne la implantació. Segons UGT, més del 75% de les empreses pitiuses encara no ho han fet. José García és secretari general d'UGT a Balears.
I des del 23 a ara, la gran majoria d'establecimientos turísticos, hoteleros, mejor dicho, que hay en Ibiza y Formentera, no han realizado las mediciones de carga de trabajo, por lo menos a este sindicato, que además somos el sindicato mayoritario.
UGT ha expressat la seva preocupació pels fixos discontinus. Diuen que enguany la temporada ha començat més tard a les pitiuses.
Ibiza y Formentera, falta avanzar en este tema porque la temporada aquí se ha iniciado demasiado tarde, se ha iniciado después de Semana Santa, cuando el resto de las islas han estado, se ha iniciado pues incluso antes de la Semana Santa. Tener más meses de trabajo significa tener más sueldo, tener más salario, tener menos dependencia de los subsidios o del desempleo.
A banda, han destacat pujades de salari com el de les cambreres de pis, que cobren ara 200 euros més mensuals, i amb la signatura dels convenis de comerç i dels treballadors de lloguer de cotxes han aconseguit una pujada del 14% en 4 anys, entre altres millores.
El sistema amb què el Consell de Menorca vol controlar l'entrada de vehicles a l'illa ja està en marxa. Es tracta de dues càmeres que reconeixen automàticament les matrícules tant dels vehicles que entren com els que surten dels ports de Ciutadella.
Des de divendres hi ha dues càmeres al dic de Son Blanc de Ciutadella que graven l'entrada i sortida de vehicles. En la jornada pilot, les càmeres varen enregistrar quasi 800 moviments de vehicles, dels quals més de 250 eren entrades i 540 sortides. D'aquesta manera, el sistema permet consultar en temps real el que passa i elaborar estadístiques sobre el moviment dels vehicles que entren i surten pel port de Ciutadella. Completada la implantació tècnica per a la limitació de vehicles, quedarà pendent la part legislativa. Dolfo Vilafranca és el president del Consell.
Les càmeres funcionen ara, és a dir, ja funcionaran, no? Evidentment, fins que no hi hagi l'acord de ple que defineixi, els procediments sancionadors no començaran, però començam a comptar, començam a vigilar i a controlar tots els vehicles que entren i que surten.
Encara no s'ha pogut instal·lar aquest sistema al port de Maó, una passa que el Consell Insular espera fer el més aviat possible per completar així el dispositiu de limitació de vehicles a l'illa, que hauria de reduir la saturació que es viu a les carreteres de Menorca.
Aena ha licitat per 16 milions d'euros la gestió de la remodelació de l'aeroport d'Eivissa. La reforma principal serà l'edifici terminal per adaptar les instal·lacions als nous requisits europeus de seguretat i control de fronteres. També millorarà l'operativitat i la qualitat dels serveis.
Algunes de les novetats seran, per exemple, un nou control de passaports, més portes d'embarcament i equips de control de seguretat avançats que permetran als passatgers mantenir líquids i dispositius electrònics dins l'equipatge de mà. El contracte s'ha adjudicat amb un termini d'execució de 5 anys.
I Ciutadella escalfa motors per a les festes de Sant Joan. Després d'un cap de setmana amb el Bé com a protagonista, avui se celebren els festers abans que la festa esclati demà migdia.
En aquesta nit prèvia a la gran celebració, les fogueres i la música són les grans protagonistes. Milers de persones han desembarcat a Menorca per viure les festes i a Ciutadella els carrers ja estan plens. La majoria de visitants són joves amb ganes de festa i de celebrar que han acabat el curs.
Hem estat tots anys esperant aquest moment, com el nostre viatge de fin de curs, i la veritat que tenim molt de ganes.
El primer any que hi anem, ho fem per fer un viatge amb els amics després de l'activitat, disfrutar un poc, conèixer la cultura menorquina.
Molts asseguren que han tingut problemes per trobar allotjament i, a més, que fos assequible.
Va ser complicat ja no només pels preus, sinó perquè no hi havia lloc cap banda.
Ara jo deia no van trobar res, que estigués a bon preu. Tot pujava 800, 850, era inassequible.
En total es preveu que visitin les festes de vers 40.000 persones vengudes de fora de l'illa.
I avui, per cert, s'ha fet ja un simulacre per als dies de més activitat d'aquestes festes. Una baralla, una persona beguda, o l'evacuació d'un ferit als Jocs d'Esplà són algunes de les situacions que s'han recreat avui a Savinyet, en el simulacre de seguretat en què participen cada any Creu Roja, Policia Local i Protecció Civil a tocar de la festa. L'objectiu és comprovar que tots els serveis implicats treballen coordinadament en petits grups interdisciplinaris i que la resposta és ràpida davant qualsevol incidència. Abans de la prova s'imparteix una mica de formació al centenar de voluntaris de la Creu Roja que han arribat a Ciutadella en resposta a la convocatòria nacional de l'entitat de voluntaris. N'hi ha llocs com Terol, Sevilla i altres racons de l'Estat. Set i 54 minuts, molt pendents de les festes de Sant Joan, però avui tenim altres notícies, també, de la plana cultural.
Aquell dia vaig cometre un error. Vaig trencar la intimitat d'aquella família quan vaig girar la càmera cap a la seva finestra. En aquell moment vaig sentir por. Però no per si me passava res, sinó por de mi mateix. Per haver estat capaç de creuar aquest límit.
I és que continuem molt pendents dels Premis Feroz, que d'aquí uns minuts, a les 8, es celebren a Madrid. Entre els noms propis de la gala hi trobam el cineasta mallorquí Carles Bové, que hi arriba amb El ressò de la mirada, la seva darrera producció.
Es tracta d'una obra que reflexiona sobre el paper de les imatges en contextos de guerra i que recupera material inèdit del documental Gaza, amb el qual Bové va guanyar el Premi Goya l'any 2019. El treball combina diàlegs en català, àrab i anglès i reivindica la necessitat de mantenir una mirada crítica davant els conflictes internacionals. El director mallorquí, que també va aconseguir un Premi Fugaz al millor documental amb Hijos de África l'any 2023, defensa que el cinema documental continua sent una eina imprescindible per explicar realitats que sovint queden fora dels grans titulars.
És un moment ideal per seguir reivindicant aquest tipus de documental de caire social, de denúncia, on posar un cop més sobre la taula i que no deixem de parlar de genocidi que està patint la població palestina a mans d'Israel.
Seguirem pendents del paper que pugui tenir el documental del cineasta Carles Bové, una de les grans cites anuals del sector audiovisual espanyol. És dilluns, però no un dilluns qualsevol. Des de dissabte ja és estiu oficialment i entrant de ple en la celebració del solstici, la setmana de Sant Joan. Dies de celebració de música que vos intentam resumir en la nostra agenda cultural.
I no és cosa fàcil, perquè el calendari arriba ben farcit. En aquests moments, el bar de platja se'n bat, a Ses Cubetes, un grapat de bons DJs punxaran fins a la nit, per ser una de les més curtes de l'any. Allà teniu el que sona de fons, Kiko Navarro, entre molts altres. Me piques bo, si no ets a prop. Demà al Parc de la Mà, tot a punt per celebrar la tradicional revetla de Sant Joan, organitzada per la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Changuito, que presenta treball, serà el gran protagonista de la nit, juntament amb els Al Mallorca. La festa de Franc començarà a partir de les 8 i abans hi haurà correfoc infantil. La revetlla, que s'espera multitudinària i per la qual ja s'ha posat en marxa un dispositiu especial de transport públic, no és, però, l'única proposta destacada de demà. Sky, The Alan Parsons Project a Mallorca, a Palma, seran al Velòdrom Illes Balears a les 10 de la nit, possiblement la millor o una de les millors bandes de rock progressiu. És una actuació més del Mallorca Concert Series que ja va dur Alejandro Sanz i que durà també Sergio Dalma. I enmig, la banda de l'enginyer que va gravar The Dark Side of the Moon amb Pink Floyd i col·laborador als darrers treballs dels Beatles. Un grup amb 11 nominacions als Grammy i creadors d'aquest Universal Eye in the Sky.
So find another fool like before.